Doncs ja som aquí, a la tertúlia com cada dia de Ràdio Valira, de la cadena pirinaica, aquesta tertúlia del primer d'octubre del 2025. I avui ens acompanya, de moment, perquè estem esperant un altre contertuli, però ens acompanya doncs el Richi Ponce. Richi, què tal?
Què tal? Bon dia, bona tarda i com sempre, un plaer.
Sí,
compartir amb vosaltres.
Tu hi has vingut en moltes ocasions, amb l'Enric Font Bernat, el que passa és que tenim l'Enric Font Bernat de Luna de Miel.
Vaya notícia i quina alegria.
Tu no ho sabies?
No ho sabia, però molt content i orgullós de l'Enric, un gran amic i un crac.
Un xaval fantàstic. Doncs sí, el tenim per Canadà.
Canadà. Doncs pues molt bé, no?
Sí, no?
Coneixes Canadà?
No conec Canadà, no ho conec. I és un dels llocs que m'agradaria conèixer, però no conec Canadà.
Bueno,
tu coneixes Canadà?
No, conec els Estats Units, però el Canadà no, el meu fill més petit, quan hi acaba el batxiller, farà potser un estatge ahir o algun estudi i potser farà la unia.
Bueno, tu que ets argentí, m'imagino que perquè els argentins sou molt gent que viatja molt i que es mou d'un cantó a l'altre, m'imagino que hauràs donat allò que en diuen la volta per la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra, no?
Sí, sí.
Coneixes molt el món, no?
Sí, jo personalment em va tocar per una qüestió ocasional de la vida, és a dir, no és per un premi o per una qüestió així més aviat fortuita. Em va tocar començar a viatjar de petit, als 16 anys, ja 15-16 anys ja viatjava per tot el país sol, sent menor d'edat, i als 16 anys ja va ser la primera vegada que vaig viatjar fora de l'Argentina, que vaig vindre a Europa, finalment. Jo es feia els 17, i quan faig els 17 em vaig quedar a viure a Escòcia.
Ostres!
I ahir va ser que em van deixar el nom de Richi, perquè jo em dic Marcelo, però em coneixo...
Dius Marcelo, Richi.
I va ser després d'aquest viatge, hem fet Itàlia, Anglaterra, Escòcia i Gales, País de Gales, i finalment jo em vaig quedar a viure a Escòcia. Una vida, això de viatjar, que recomano a qualsevol pare que pugui donar-li als fills una... Música, esport i viatges, jo crec que és una de les millors inversions que pots fer amb els teus fills, perquè realment obre el cap.
És cultura.
És cultura i, a més, no només de turisme, no estem parlant de turisme, estem parlant de
sí,
vida...
Sí. De conèixer, diguem-ne, la vida pròpia del país, no?
Exacte.
I contactar amb la gent que és nadiu d'allà, que ha nascut allà...
Que interactues i tal... I coneixes totes les realitats. Així, tens aventes de lo que tens o de lo que t'han donat els teus pares, la teva família, sigui tu cap al teu fill o... pels teus pares, que de vegades també un com a pare té una visió molt d'autoritat, però de vegades se n'oblida del que ens han donat els nostres pares, no? Que no va ser poc.
Ja, no, molt. Tot i que hi ha pares i pares, també.
No, sempre.
Això també, vull dir, Déu-n'hi-do. Per què els argentins sou tan aficionats a marxar del vostre país?
Bueno,
jo ja sé que Argentina no està com per fer volar coloms, no?
No,
ni tirar coets, no? Ni fer el Pirineu musical de la Mercè, però sí que és cert, perquè també en conec a molts i moltes noies argentines, i que marxen del país.
Bueno, la cultura argentina és bastant inquieta. És a dir, l'argentí per regla general és inquiet, necessita moure, fer coses, proposar, treballar, queixar-se, és a dir, tu quan vius a l'Argentina tens una sèrie d'activitats per dia que no és que alguna tries, has de triar quina és la que no faràs perquè naturalment és molt inquiet. Ens agrada moltíssim viatjar, conèixer, i sobretot per una qüestió d'estat social. El viatge t'ajuda a millorar la teva vida, la visió, potser l'estatus, que l'estatus no serveix de res, perquè tu no arribes a pagar les factures, és a dir, que l'estatus és més aviat un títol, no?
Sí,
nobiliari.
Sí,
però això, a poc a poc, i la gent es desenvolupa bastant bé en tots els països. Mm. L'argentí promedi té un molt, molt bon nivell d'inglès, d'anglès.
Sí.
Això et dona una porta, una eina més fàcil o facilita una mica. Sempre respectant cada límit de les coses bones i dolentes. I és molt habitual. I l'origen dels últims 20 o 30 anys està relatiu al tema de la situació que
política,
és,
no?
Sí, sí.
Situació política.
Una primera emigració bastant forta al 91, extremadament forta, al 2011, exactament 10 anys després, i després del 2020, més, diguéssim, escalonat, però... Però el 2000, ja me'n recordo, el 91 i 2001, que va ser el corralito, i va ser un problema, sí, va ser una situació que compraves el pa a un peso i a la tarda el compraves a 1,20 i el demà, l'endemà, 1,50. Així, cada dia.
Anava pujant, no?
Per hores.
Per hores. Impressionant, no? Ja que parlem d'Argentina, deixa'm que et pregunti quina és la teva opinió sobre el senyor Milei.
Tinc una opinió bastant... Jo tinc una visió bastant tranquil·la respecte a qualsevol polític. Jo no miro les banderies. Normalment intento mirar una mica més enllà, l'objectiu, el projecte, la idea. Cadascú té la seva forma, la seva bandera que no, que enarbola per dir dreta, mig, esquerra. Jo normalment sempre he estat una mica allunat, perquè si no també que fiques de manera molt fàcil i entres en la queixa o en l'opinió sense sentit. Sempre intento una mica estudiar una mica més. El mecanisme fa coses molt, molt necessàries. Potser les formes no són les correctes. Potser la gent d'abans tenia les formes correctes, però no feia... És a dir, ja, jo crec que avui en dia, i és una visió bastant curta, perquè no tinc... sóc una persona apolítica, per dir-ho. No
ja,
ho sóc,
però... Anava a dir, ets una mica polític, no?
Sí, no... sí, no li... El que crida molt no em crida l'atenció, el que crida poc tampoc, és a dir... Però el que sí veig és que hi ha una línia bastant... El que pensa, ho diu i ho intenta fer. Després, el mecanisme per arribar, per portar a terme aquest sistema o aquestes idees, clar, és un país... L'Argentina és un país que és com un món polític. Molt gran, molt establert i difícil de canviar-ne de cop.
Ja m'ho imagino.
Tardarà, necessitarà més feina, però aquí seré molt clar, jo visc aquí, jo porto aquí 14 anys.
Ara t'ho anava a preguntar, quants anys portes a Andorra?
La primera vegada com a treballador de temporada, no de temporada com els temporers normals, sinó d'una empresa dels Estats Units, després ja com a treballador de temporada, i jo no he tingut, nosaltres no hem tingut mai necessitat ni de consulats, ni d'ambaixada, ni de govern. És a dir, aquí quan decideixes viure fora del país, el país és com una... És la teva família, viatjar, però com una mica que deixes de la... Soc orgullós, respecto, m'encanta la tradició, soc el que mobilitza esdeveniments culturals totes les setmanes, tots els mesos i tal, però entenc que si jo soc aquí, no puc canviar les coses ja.
Sí, ja.
Però tampoc, sempre he treballat de manera independent. Tota la meva vida, la majoria dels argentins, des dels 11-12 anys, ja treballen. I treballen de tot. Per això, els latinoamericans en general. Per això, de vegades, quan tu venies algunes vegades a Andorra i ficaves el currículum, no? Soc rentador, soc advocat i tal, la gent no s'ho creia. I era així. Perquè, mira, jo tinc un dels meus millors amics, que és advocat i treballa de conductor.
D'autobús?
D'autobús.
Ah, carai.
però no...
I és advocat.
És advocat. Ostres. I tenim... no sé, el meu fill és diplomat en ciències gràfiques. Uh-huh. I li agrada treballar a la muntanya. És a dir, no té...
Que és guia de muntanya o...
Està a la muntanya i treballa la temporada. No li agrada...
És temporer.
Se'n va.
Ah, se'n va.
Se'n va. No viu aquí. És el més gran que té.
És el més gran. Però se'n va a Argentina.
Se'n va a l'Argentina i té la seva una mini empresa de...
Ah, molt bé.
De missatgeria interna. És a dir, normalment l'argentí pot resoldre moltes coses. Què passa? I aquí sí, és com un punt feble de l'argentí. De vegades fa més coses i perd una mica d'estructura en un punt exacte, és a dir, de capacitar-se puntualment. Per què? Perquè nosaltres estem acostumats a que si tu no avances o no fas més coses, et quedes sense feina.
Yeah.
I tu has de saber vendre, fer màrqueting, fer rentar el sostre, fer el menjar, pintar. És una manera de sobreviure.
Sí, la veritat és que... La veritat... Tu has tornat a l'Argentina? Sí,
sí, sí, sí, cada dos o tres... Bueno, l'any passat vaig tornar, però la mama està una mica gran i...
Ja, yeah, s'han d'anar a veure a la mama, que a mama només n'hi ha una.
No, no.
Escolta una cosa, Richie, abans parlaves de, bueno, d'aquests llocs que has estat i que t'ha agradat conèixer doncs, les realitats dels llocs on has viscut, no? Ara que estàs aquí fa 14 anys, què et sembla Andorra? Quina realitat de país veus?
Bueno, jo sóc jo estic completament enamorat d'Andorra.
Ah, sí?
Jo sóc un apassionat d'Andorra. Fins i tot que hi hagi alguna problemilla o inquietud, Andorra per a mi és la... un dels millors països que es pot viure en aquest moment, fent comparació, però a més és un país que pots, que realment pots viure, pots anar tranquil, pots anar amb la calma, pots estudiar, pots treballar. Mira, que tinc 52 anys, faig 52 anys i estic estudiant, vaig a l'escola, continuo totes les setmanes i...
Vols aprendre i vols saber cada dia més, no?
Abans no tenia aquesta possibilitat. Aquí tinc la possibilitat. He fet una diplomatura en relacions internacionals. Uh-huh. Vaig a l'escola de català cada setmana. És a dir...
Vols integrar-te.
Té coses, Andorra té coses meravelloses. Què passa? Hi ha un context que no estan a les nostres mans, que hi ha una part que sí, però la major part, l'arrel, no està relativa a la nostra responsabilitat, que està relativa al tema actual de la migració, que és un punt.
Això ara t'ho volia preguntar, perquè bueno, tu ets el president, no?, de l'Associació d'Argentins d'aquí d'Andorra, sí. I la veritat és que bueno, tens una preocupació tremenda amb tota la gent, doncs, ja no solament del teu país, sinó que crec que també és extensible a altra gent, doncs, siguin peruans, siguin bolivians o siguin del país que siguin. No? I és evident que s'ha de parlar d'aquest tema perquè bueno, pues la qüestió pues, no està massa bé. Jo que tinc amics argentins, a vegades m'ho comenten, no?, de que, doncs, que no estan bé i que doncs, han vingut a fer la temporada però que possiblement ja no tornin a venir. I aquesta és una realitat, no?
Sí, és l'última realitat. S'està fent com un equilibri o un anàlisi i semblaria que últimament ja no surten a compte com era abans, més les dificultats dels pisos de lloguer o de l'habitatge en general. I sí. I de vegades, fins i tot amb un pis, semblaria... Estem parlant d'un segment que es va afegint, però que va amb una calma segura, que és el que més em preocupa. que és que fins i tot viure i estar tranquil amb una estabilitat i tal, que és el que més busca fins i tot un argentí, és un, no es troben amb alegria. I un argentí sense alegria és... Alguna cosa està passant. Allí hi ha alguna cosa. Si no parla molt, si veus que no està fent...
Sí, perquè els argentins no calleu. No, és veritat, és veritat. Perdona un moment, que tenim l'Antoni Miralles, que l'esperàvem... Posa't els auriculars, així us podreu saludar. L'esperàvem aquí a l'estudi, però al final doncs, no ha estat possible i ho farem a través del telèfon. Antoni, què tal? Bon dia.
Hola, Riqui, bon dia. Què és... acostumat a que el que presenta me recorde de matí, pues jo
m'ha trobat. Ah, amigo, doncs aleshores...
Ho sento.
És culpa meva perquè no t'ho he recordat. Doncs que...
De males costums.
No, mira, escolta, aquestes coses acostumen a passar. Què tal, com estàs? Bé?
Molt bé, perfecte.
Estupendo. Aquí bueno,
sentim-vos.
Bé, estàvem aquí doncs, parlant amb el Richie Ponce del tema de la immigració, no? I bueno, ens estava explicant una mica doncs, aquesta problemàtica que tenim aquí al país. No, és més, estem parlant d'argentins en aquest cas, però l'altre dia també llegia els diaris doncs, que tenim els peruans, que també ho estan passant fatal, que són una comunitat doncs, que venen aquí una mica a l'aventura laboral, no? sense saber ben bé si podran o no podran fer alguna cosa. En fi, tu què en penses d'això, Antoni?
Pues mira, el problema que tenim és de dos tipus, no? Per un costat és quant costa viure a Andorra i quant cobres, que això és el problema fonamental. Si tens que tenir una vivenda o tens que compartir o tens que... Pues bueno, quan vens a la temporada de neu, pues la gent ja sap el que ve, pues està en amics, són gent jove, té comparteix el pis, l'apartament en 4 o 5 persones i llavors, bueno, pues pots defensar-se una mica, però quan tens un conductor d'autobús que ha vingut de Perú, que el que vol és establir-se una mica des del punt de vista familiar, quedar-se a un país on puga viure, i es troba en aquest escenari, pues la realitat és que és molt complicat, és molt complicat. I per sort tenim gent argentina que està treballant i treballa molt bé i està fent-ho molt bé i dona un servei agradable, simpàtic i amabilitat, cosa que moltes vegades hem perdut perquè moltes vegades la gent venia de rebot a Andorra i la simpatia la perdia pel camí. I per altra part, pues, tenim un país que és una mica hostil des del punt de vista de que viure, la vivenda, el treball, els horaris, en sectors habitualment que demana molta gent, que és el comerç i l'hostaleria, pues, és difícil combinar una vida, tenir una vida, entre cometes, que sigui agradable, i té un treball d'aquest tipus que en el salari i les condicions de vida que tenim a Andorra. Però, bueno, és que en aquest moment no tenim moltes alternatives.
El Richie, si vol saludar l'Antoni.
Antoni, què tal? Un plaer. Com anem?
Molt bé. Aquí, una mica el país i veient què possibilitats hi ha de tenir un país que mantinguem una mica la manera de viure que han tingut fins a... fa 20 anys o 30 anys.
Bueno, ara ho deia el Richie, que per exemple els argentins que són optimistes, de mena, i els agrada doncs, estar feliços i contents, doncs se'ls veu tristos i se'ls veu una mica doncs, allò decebuts, no? Sí. És aquesta, no?
Sí, és com que estan en un punt dubtós i com esperant a veure si que com acaba, com el desenlaç del final d'aquesta pel·lícula, o que vindrà, o que estarà a punt de sortir aquesta... al final del truc, no? A veure si tota la inversió de temps, de distància, de família, finalment podrà aconseguir l'alegria, la felicitat, l'estabilitat o el benefici que cadascú, perquè cadascú té el seu diferent objectiu. I coincideixo 100% perquè hi ha un tema que evidentment va anar canviant amb el temps. Evidentment abans era les possibilitats i la realitat i també la tranquil·litat estava també de la mà de la manca d'informació, és a dir, acudien coses, perquè jo me'n recordo quan jo vaig la primera vegada jo trobava famílies en pisos pastera,
ja, no?
Feina en negre, abusos de treballadors i abusos d'empresaris.
Però això segueix passant, Richard.
Clar, per això. I el que passa ara és que ho tenim més a la mà, ho mirem cada 10 segons al mòbil. No només nosaltres, que estem al loro del tema, sinó la gent en general. I això, evidentment, engega una mica més el problema i li treu els ulls al punt... Jo crec que els temes migratoris aquí, almenys aquí a Andorra, i tot el temps que jo porto estudiant, investigant, i que ens demana moltíssima feina, són més aviat una conseqüència d'altres, que són més aviat conjunturals, socials. Hi ha moltes definicions que tampoc vull ser tan teòric, perquè tampoc no sóc un teòric, no sóc un sociòleg,
ja.
Però sí que és la conseqüència de... Tenim aquí a Andorra, els estudis d'Europa diuen que Andorra té un dels percentatges més alt de població entre 18 i 25 anys sense feina,
sense
estudi regular, sense pobresa. És a dir, que és gent que no està produint. I és el no sé com es diu al català, és com el diamante en bruto. És
el diamant en brut.
El futur és la població més intel·ligent, capacitada, tenen educació, tenen un estímul. Jo sóc educador de rugby. Quan tu parles amb un andorrà, de tres idiomes perfectament. Estan estimulats física, psicològicament, familiarment. És a dir, està tot com hauria de ser. No hi ha robatoris, no hi ha inseguretat. El que compres avui, el compres a cap d'any, està potser un euro més. És a dir, quan nosaltres venim de països amb tantes dificultats, i veiem que aquesta gent està ahí, clar, l'arrel està ahí parat i tota la resta anirem sempre darrere, anirem ajustant les quotes, o que no hi ha treballador. Sí que el context és diferent i, evidentment, aquí la nostra feina com a ciutadans és d'entendre el nou context. Els nens d'entre 18 i 27 anys no faran una feina de restauració ni de construcció, ni de neteja, evidentment. Per què? Bueno, podríem passar-ne hores, no? Estudiant, que si som els pares, que l'hem donat tota la mà, que l'hem donat de més. Ara, el punt són les mesures. L'immigrant de la gana, que no és el mateix que l'immigrant que surt del país a veure si busca una millor feina, si canvia perquè no està més amb la seva parella, sinó el de la gana, l'única manera de que endreci la seva regularitat és a través de les regles i els controls. No és la política o l'objectiu. L'immigrant arriba, ho deixen, es queda. No ho deixen, se'n va. Jo porto 3 anys treballant arduament, sobretot amb el Ministeri d'Interior i Treball, I hi ha aquesta manca de... que es creu que només l'immigrant americà, el latinoamericà, fa alguna cosa dolenta. L'estructura de l'immigrant és la mateixa. Arriba, com arribaven els portuguesos, francesos, alemanys, que sí. Arriba, busca una feina i se la troba. El sistema migratori andorrà permeteix aquest sistema d'ingreso per veure. Clar, quina diferència? És que els de Latinoamèrica es venen ja amb tota la família. Perquè no és que tu te'n vas i el cap de setmana, bueno, me'n vaig a veure la família a Andalusia.
Yeah.
No. És, i una vegada que surts del teu país, no hi ha tornada enrere. Ningú dels latinoamericans, per regla general, torna al seu país.
Què en penses, Antoni, de lo que està comentant el Richie?
Estic una mica d'acord en el que diu, però per l'altra part tenim que entendre que aquest país, la demanda que té de mà d'obra o la demanda que té d'immigrants, pues té unes particularitats. I moltes vegades s'ha de condicionar el que necessita el país, el que el país pot aguantar, a l'estructura familiar que tinga la persona que ve. Això és la lluita que tenim en aquest moment, perquè per una part necessitem mà d'obra i cada vegada més, si som més gent, el nivell de servei cada vegada és més alt i necessitem més mà d'obra. Però, per altra part, som un país petitet, que tampoc tenim possibilitats de tenir una població massa gran o massa important, i combinar-ho és lo complicat.
Ja.
Perquè sí, està molt bé i ens agrada que la gent vinga i que tingui la família, però moltes vegades l'estructura del país no et permet ser tan una oferta tan àmplia com pot ser altres països que són més grans, no?
Ja. Però escolteu una cosa. Amb el tema de les quotes de la gent que ha de venir aquí per les necessitats del país, estem o estan amb les correctes? Se n'hauria de posar més? Com s'arregla això?
Jo crec que el que jo deia està relatiu a que fins que no hi hagi, coincidint 100% a lo que dius tu, Antoni, està relativa a que la mesura ha de sortir primer des d'aquí, perquè quan hi arriba l'immigrant, o abans d'arribar, abans de sortir, ja ho tingui super en clar que pot o no pot, o amb quins requisits. El problema que trobem és el que més. Jo porto 8 anys en aquest punt. És que no, el que ve de fora no troba la informació, la requisitòria. Només es troba la documentació, que és diferent a la requisitòria. De vegades és el mateix, però no. És un detall molt senzill, però que de vegades porta una sèrie de complicacions, perquè tu dius, bueno, jo necessito la fe de vida laboral, però quants anys necessites? Com pots caure amb la família, sense família? I a més, les quotes no són incorrectes, jo crec que estan
correctes.
Ni sí ni no. El que passa és que el mecanisme, hi ha un punt aquí que és per a mi determinant, que jo porto, que a mi no puc arribar a explicar-ho. Andorra dona la possibilitat, si tu estàs d'irregular en la Unió Europea, irregular en Andorra, fins i tot pots accedir a un permís de treball i de residència. És a dir, volem acabar amb la irregularitat, però donem un permís a una persona que està irregular. És el primer punt. Segon, si no, la gent que ve de fora no troba la informació, com tenen les ventes? Tercer, control. No hi ha control. És com una taula que té 3 potes. Informació clara, explícita, la decisió, és a dir, la llei i el control. Després, és més fàcil, tu pots, bueno, afluixo una miqueta, flexibilitzo un parell més de permesos, ajusto, ara que es va pujar 6 anys un altre cop, jo no puc dir si és correcte, no ho sé, el temps ho dirà, o vosaltres que sou del país. No em correspon.
No, jo sóc resident. Eh?
No sóc del
país jo.
Però aquí està el punt que i fins i tot es mira el no estic, aclaro, Antoni, no defenso a cap immigrant, ni a mi mateix. És a dir, jo no sóc un defensor ni un acusador. Al contrari, jo només vaig fent investigacions i vaig trobant lo que jo crec que serien 5 punts molt exactes: informació, a temps, control i la decisió. I a mi no m'agrada victimitzar ningú, perquè també, Antoni, i sóc 100% conscient i és totes les setmanes, immigrants aprofitats. Els que venen amb les famílies, que s'aprofiten de l'escolarització dels nens per agafar-se i quedar-se. Hi ha gent que porta 10 anys al país, que no són argentins, 10 anys al país sense una residència.
I per això tampoc s'entén, no?
És un sistema que ho permeteix.
O sigui, Antoni, tu que a més, bueno, també has tocat el tema de la política i tal, com és possible això que està dient el Richie?
En principi no tenia que ser.
Però és, no?
Però és. I passa en alguna ocasió. Tampoc és lo habitual, eh?
Ja.
Però pot passar, i més que res, per la protecció dels nanos.
Clar. Sí.
Perquè els nanos són els que pateixen tot, i els indefensos són els nanos, i a partir d'ahir, pues tenim flexibilitat i a vegades passen coses d'aquestes. Però la realitat és molt, molt diferent. És a dir, nosaltres tenim, d'alguna manera, tenim un esquema de tenir l'estructura del país perquè la gent, quan arriba al país, si no té papers, si no està legal, sortirà del país. Això és lo normal. Mm-hmm. El que passa és que, bueno, ja et dic, moltes vegades per protecció dels nens i moltes vegades per no crear una situació molt més difícil, pues n'hi ha un nivell de tolerància que es permet alguna excepció. Però no és l'habitual. El que n'hi ha que fer és, i el problema que jo penso que tenim és definir el model de país que tenim i a partir d'ahí definir què necessitem. I crear una estructura de realitat de necessitat i solució. Perquè si no estem improvisant contínuament, ja aquest és el problema real.
Se sap exactament quanta gent de fora hi ha, doncs, a Andorra, treballant o...
Nosaltres tenim enregistrat com a treballador, diguéssim, com a residents argentins, actualment 3.360 aproximadament, que són els que estan amb quota general, és a dir, amb permís de residència.
Amb permís de residència.
Legalitzats.
Sí. I fora d'això, a la quota d'hivern, més aviat, que és la més gran, que és més o menys 5.000, tenim més de 3.500 més, és a dir, que això va variant, no? Cada vegada més, i a la d'estiu són molt pocs, perquè no arriben ni a 500, 400, és a dir, que... Sí.
Digues, Antoni, digues.
El problema que tenim nosaltres, bueno, el problema no, lo que ha passat des de la pandèmia és que fins a la pandèmia la gent que venia a cobrir el lloc de treball més estable era espanyol, portuguès o francès. Quan va passar la pandèmia, en tot l'esquema dels argentins que van quedar, que van venir, que els espanyols després no venien perquè no eren, des del punt de vista de sou, no eren competitius, i en Espanya n'hi ha hagut una demanda important i de fet n'hi ha una demanda més important, per una part han expulsat nosaltres, els portuguesos, en la crisi de la construcció anterior, i se'n van anar 10 o 12.000 persones de Portugal que vivien aquí i tenien treball aquí, se'n van anar perquè no, les obres s'havien parat, i això va ser un crac important, i tota aquesta avinguda de gent que venia d'Espanya o de Portugal s'ha parat.
Sí.
No són competitius en preu, no són competitius en salari, llavors anem a un altre mercat que sigui atractiu de pinta de salari perquè en el seu país pues, no tenen diners o no guanyen diners suficient, o n'hi ha una inflació molt alta, o n'hi ha unes condicions de vida molt més difícils que aquí. I això ha arribat que, home, més fàcil bé que vinguin sud-americans que d'un altre país, perquè tenien mateixa cultura, mateixa religió, parlem el mateix idioma, o semblant, és més fàcil aprendre català si és espanyol que si és anglès, per exemple, i tot això afavoreix que vinguin de la gent de Sud-amèrica. El que passa és que la gent de Sud-amèrica venia a campanya, venia gent jove, que el que necessitaven, gent jove per treballar a la pista, les pistes, a l'hotel, i després anaven a fer... I la seva vida era una mica més nòmada, d'aquí la temporada aquí, la temporada allà. Però clar, això ha canviat. Han vingut molts argentins que han volgut quedar-se, que veuen que és un país que té unes condicions de vida molt més atractives que el seu.
Immillorables,
sí, indudablement, però han tingut una solució, entre cometes. Ara busquem aquesta solució, fer-la millor. Tenir un esquema d'integració més ràpida. Que tinguem un esquema d'equiparar salaris i condicions a la gent que ja estava treballant del país. I tot això és treball que n'hi ha que fer. I treball que està pendent de fer i estem en una diferència. Perquè què? Perquè teníem més argentins que venien només a passar una temporada. Això era menys problema. Ara ha canviat i ara n'hi ha que buscar un esquema de solució totalment diferent perquè la gent vol quedar-se aquí, vol tenir la seva parella, vol la seva família i és un esquema totalment diferent del que s'ha patit. I això ha fet que no estem preparats per donar-li aquesta resposta.
Ja. Simplement apuntava l'Antoni Miralles al tema dels portuguesos i fa res llegíem que està sota mínims el que seria el flux de portuguesos, sota mínims, diu la immigració portuguesa a Andorra, cau a mínims històrics amb les arribades residuals que invadeixen un retrocés constant. Per tant, vull dir, cada cop hi ha menys portuguesos i també, doncs, parles amb gent que és d'allà i et diu, doncs, jo foto el camp perquè el país s'està posant impossible, no ens arriba el calé, i aquest és un altre dels problemes d'aquí. Vull dir que cada vegada Andorra
tu em deies abans de l'Argentina, com el famós Corralito, que si el pa valia 1,5 o a la tarda 1,10 i a la nit 1,15 i demà passat ja 2. I aquí, doncs, no és potser això, però és innegable que viure a Andorra cada dia és més car. I poso ja un exemple. L'any que ve pagarem un 2% més de la llum, sense anar més lluny.
Mira, ja.
Ja. O sigui, ja m'explicaràs qui ho aguanta, això.
La llum és un 2%, però és que els lloguers estan en creixement.
Bueno, aquesta és una altra, sí, sí, sí.
Antoni, et faig una pregunta. Que tu que saps més el tema, perquè també m'agrada aprendre i escoltar més visions. El tema laboral, és a dir, el tema puntual de l'oferta de feina. Quines opcions o com es podria fer més atractiu aquest panorama laboral? Deixant de costat una miqueta la part de migració latinoamericana, com seria atractiu de nou? O com, a veure, seria molt fàcil dir-ho, però estructuralment, no? Hi ha alguna recepta o alguna manera de que l'empresari o l'empresa constructora o el negoci de la construcció sigui un altre cop atractiu per l'europeu?
No cal que li preguntis a l'Antoni, jo t'ho diré ràpid. Pagant més.
Claro.
I com?
No, són dos problemes fonamentals. Primer és el salari, que condiciona la vida, la teva vida condiciona el salari.
Correcte.
Perquè després, la segona part és que tinguis un horari que puguis tenir una vida, que és un tema important, i això que jo ja he treballat tota la vida en tema de distribució, en tema de supermercats i el tema de centres comercials, i combinar-ho tot no és fàcil, perquè la botiga tanca les 9. Bé, sí que n'hi ha possibilitats, però n'hi ha que fer canvis. N'hi ha que fer canvis i acondicionar tot el que és l'estructura comercial i hosteleria, que és on més demana, on més obra de mà necessita, perquè és el sector que més gent té l'ocupació, és a dir, nosaltres tenim dos sectors importants, l'administració i la segona és comerç i hosteleria. Són demanats de número de persones treballant. Vol dir que quan ve la gent, això és el flux normal i la sortida normal per a la gent que ve. Però això condiciona una part el salari i segona part, el que jo deia quan estava a la universitat i donava classes, deia el salari emocional. És a dir, com fa que aquesta gent estiga bé, tinga formació, tinga desenvolupament des del punt de vista professional i personal en l'empresa, i això mai s'han preocupat els empresaris andorrans, perquè el que han mirat és quan guanyem.
És a dir, pujar el salari és com a encarregat o cap o el que sigui, és superfàcil, no? Dius, pujo el salari, però sí. Abans tu has de fer una estructura, no? Entenc jo que tu no dius, bueno, perquè sóc bo i perquè vull la felicitat per a tothom, pujo el salari. A mi el no em dona el cap, ho demano com una investigació. Com pot fer, és a dir, evitar guanyar tants calés l'empresari? Ahí estaria el punt? O m'estic perdent alguna part? Perquè si no, el govern diu, mira, tots els salaris mínims pugem. I què faran les empreses? Bueno, pujo el salari, pujo el lloguer, pujo el servei. No?
A veure, Antoni.
Tu en Luxemburg estàs fent el mateix aquí i t'estàs cobrant 3.000 euros.
Imagina't.
M'entens?
Sí.
I allí la gent té lloguers cars i té tot. Però tot el món cobra més, tota l'estructura del país ha pujat un esglaó. Però el problema no és aquest. El problema és que moltes empreses andorranes no tenen competitivitat per mantenir-se al mercat. I estan enganyant-se. Pensant que tenen un bon negoci i el negoci no és rendible i no seria rentable en qualsevol altre país.
Vale.
I això per una part. I d'altra part, la gent quan ve i treballa al seu ritme. I n'hi ha que pensar que està en Europa i si volen salaris més alts, la productivitat és que se'm salta. És que fer més
eficiència,
coses...
Eficiència, no?
En menys tenir eficiència, efectivament.
Clar.
I això és... El que no pot ser és, com jo parlava ahir en un company que està al càrrec d'un centre comercial actualment,
sí.
I deia, no, és que la gent, és que ara ven a treballar i per venir a treballar és que, no, en 1.800 euros no n'hi ha prou. I dic, hòstia, pues no és un salari que, està, no, que no està dit malament per començar i per ser la primera vegada que treballes en un lloc, pues no està malament, però tens que aprendre i tens que fer moltes coses. No, no, però és que, a més, l'horari, és que, a més, és que això no em ve bé, és que jo tinc que sortir abans de no sé què, és que, escolta, i a sobre, quan vens a treballar i dius, mira, tu tens que... Perquè ara la tecnologia s'ha ajudat molt, els empresaris també, i jo sé que per posar un palet d'higiènic són 18 minuts. I si tu te tires 2 hores i mitja quan estiava aquesta dona, aquesta xiqueta que estàvem parlant de l'home i jo, deia, pues no puc mantenir-la, aquesta persona, i no la puc tirar perquè no tinc, no tinc ningú per reposar-la. Però el problema és que aquesta té que fer-ho en 18 minuts. I això, el ritme, com deuen aquell que deia, aquell anunci que feia en la televisió, que deia, m'estàs estressando.
Sí.
Però bueno, pues el ritme és diferent. En Europa és diferent i la gent s'ha d'acoplar també. I si no tenim, per un costat, aquesta eficiència, l'empresari no pot pagar més.
Clar.
I per altra part, si els negocis que n'hi ha en aquest moment tenen que tancar perquè no són eficients, pues, tindrem que mirar què fem o com ho fem, perquè no pots tenir és en l'Avinguda Meritxell el preu que està pagant el lloguer i en un negoci que no és competitiu, tenir-lo obert no serà possible. Tindràs que tancar o tindràs que canviar l'esquema de treball d'aquest negoci. I això és una assignatura també que tenim pendent, que n'hi ha molts negocis que estan aguantant perquè és la família, perquè té temps, perquè paga un lloguer antic, perquè... però quan es fiquen en la posició actual, pues, no tenen una possibilitat de defensar-se.
Això és veritat, i es tanquen molts negocis.
Jo porto algunes comptes de màrqueting d'algunes empreses de l'Avinguda Meritxell, bueno, de Carlemany, els comptes no van gaire bé, és a dir, la despesa va explotar en els últims 2 anys.
Però és que, és que els lloguers s'han posat impossibles, sí. és que és una bogeria. Per cert, ja que parlem d'això una mica, Antoni, i sobretot tu, que has tingut molta experiència en aquest aspecte, perquè al cap i a la fi doncs, tu has estat primer vicepresident de l'Associació de Comerciants, no? De Riberaigua i Travesseres, a banda de...
De la FACA i de moltes coses que han fet. Sí.
Exacte, a banda
30 anys d'història.
A banda d'estar d'executiu amb un gran grup d'aquí del país, que és Pirinès, no?
Sí.
Ni més ni menys, no? Aleshores, també, una de les coses, a banda dels sous i de la gent, és precisament... perquè també hi ha moltes queixes en aquest aspecte, la preparació de la gent a l'hora de fer la feina, no? És a dir, sigui la que sigui, no? Gent a vegades molt poc preparada i que dius, ostres, no sé, parlant de cambrers, parlant de gent que t'està atenent en una botiga, és a dir, que veus que no són professionals del que estan treballant, no? I això crec que també és un problema que hi ha aquí a Andorra. No sé si estaràs d'acord, però crec que sí.
I el problema ve d'on ve això? D'on ve perquè han perdut la formació dintre l'empresa. És a dir, quan les empreses funcionen bé, quan hi ha alegria, quan guanyes diners, nosaltres destinaven en voltant de l'1% per a formació. De les vendes, un grup per ser de formació de vendes, això és una barbaritat, però la gent tenia gent que sabia, que t'explicava, que coneixia, que tenia un coneixement de lo que feia i com ho feia per donar aquest servei a la gent. Què passa? Que ha vingut Amazon, ha vingut AliExpress, ha vingut molta gent que ve a preu baix i no donen ni cap servei, però el preu és que, des del punt de vista de competir, tens que ajustar-te una mica o intentar defensar aquest preu perquè no tinguem tanta diferència, però per altra part no tens un compte d'explotació en benefici suficient per dir, mira, pues, invertiré una part d'aquesta part dels meus ingressos, invertiré en formació, invertiré en que la meva gent siga millor cada dia. I això s'ha perdut perquè els comptes d'explotació no surten bé.
Yeah.
I si no tornem a un esquema de que el compte d'explotació siga bo i tinguem comerciants, hotelers... Que funcione bé, per això no es produirà, no canviarem. I cada vegada serà més difícil trobar a gent bona. Però mira, això, la setmana passada, el gran Ferran Adrià, deia en la conferència que va donar aquí a Andorra,
l'Andorra Teix, no?
Mira, el 5% dels restaurants en Espanya tenen un cobert de més de 70 euros la persona.
Sí, sí, sí.
La resta, l'altre 95, té una mitjana de 40. Però és que la gent n'hi ha que fer números, perquè quan fas els números tenen tantes teles, tantes persones, tantes, i els gastos, la despesa del client, i fas els números i dius, escolta, en 40 persones a la sala no puc obrir. I el que passa és que la gent no fa números i el 90% dels nous restaurants tanquen el primer any.
Déu-n'hi-do. És les finances, són matemàtiques. Les matemàtiques no poden fallar. Quan fas negocis, la prioritat són la matemàtica i les finances.
No? No sé. La il·lusió i la passió està molt bé.
La il·lusió són el motor. Oh, i tant, si no hi ha il·lusió, mal assumpte. Dic, jo no sé si hi haurà, amb això que comenta l'Antoni Miralles, no sé si que les coses o els números no surten, però avui o ahir ens enteràvem de que el grup Majestic deixa la gestió de l'hotel MIM, de l'hotel del Messi, ho sabíeu, això?
Sí, ara no me'n recordo.
És que per menjar pizza i hamburguesa en un valor de xocolata, pues, no tens que pagar 70 euros.
Ja.
M'entens? Doncs... I la gent, si pensa algú que la gent és boba i que els clients són bobos nosaltres, està perdut. Yeah. Mai el client és el primer que té raó. Yeah. I el primer que sap el que està fent. I al final no l'enganyaràs mai.
No. I sobretot quan anem clients que som argentins, ja coneixem tot el percal. Però, bueno, també tenim en clar que és una empresa instal·lada al país. És a dir, que no només és l'hoteleria, o en aquest cas el restaurant és una part més
de
l'hotel i del negoci en si mateix, que...
Però estan buscant desesperadament un nou llogater per aquests establiments, però... ja no solament el d'Andorra, sinó els que crec que té Eivissa, Sitges, és una cadena, no? Però vaja...
Tu mira, Riqui,
digue'm.
Quan abans parlaves del Canut,
sí,
allò era una institució.
Allò era una institució, i tant.
I quan tu tenies que anar, que tenies un sopar important, tenies que portar els fills a fer l'aniversari i portar-los a dinar a un lloc de categoria, anaves al Canut.
Sí, senyor.
Exacte.
I això ara no passa.
No.
S'ha perdut. És una pena.
No?
Aquí a Andorra, excepte un parell d'espais puntuals, aquesta mística, que és el que a mi més m'agradava, jo m'estimava. Mira, dic una xorrada, el Morquit d'Amor, jo encara ho tinc al cap, el surf d'Arinsal, és a dir, són llocs que per a mi són icònics i a més que jo no sóc del país, és a dir, que jo vinc de fora, però em cridava molt l'atenció, deia, o sigui, que bon rotllo tota aquesta gent que va a gaudir experiències o de tot, no? I aquest món de la restauració en general, dels espais del país, és una llàstima.
Es van perdent, en definitiva.
No, escolta, que tenim coses bones també.
Home, i tant,
Toni, no.
I tant.
Tu vas a veure el meu amic del Bes, o a José Antonio, que són coses... O a Can Manel.
Ah, jo, Manel.
Can Manel, home, Can Manel.
Que tenim coses molt bones.
I tant, home, el Carles Flitsch, que és un crac de la cuina, això.
Ho dic perquè no... Desitjant que no es perdin més.
No, ja.
No, que es queden, que el Carles es quedi ahí i que està més boig que una... és un crac.
Què anava a dir? Bueno, escolteu, que estem acabant, ha estat un plaer tenir-vos aquí. Sé que a tu t'agrada molt el rugbi, no? I a més ets monitor de rugbi, no?
Sí,
no t'agrada
sí.
el futbol?
M'agrada el futbol
Hòstia, tu un argentino
més.
Li agrada
no, no. Jo sóc l'excepció dels argentins. Jo sóc més el rugbi, forofo del rugbi, educador, estudioso del rugbi,
sí.
I fins i tot ara... donant un cop de mà a la federació
molt
i al BPC. Dissabte, primer partit ja oficial. Comença el torneig, després de tot aquest percal de les quotes esportives i tal.
I a més, on volíeu jugar, no? Perquè al final s'ha arreglat el tema, no?
Sí.
I podeu jugar a l'Estadi Nacional, no?
Compartint amb el futbol, perquè encara hi ha activitats compartides, però un plaer, perquè l'esport és... una a la gent.
Uneix el món.
Uneix el món i és per a mi és fantàstic. Tot és esport junts, plegats, és una alegria. Jo veig gent entrenant i estic feliç.
Molt bé. Antoni, tu ets més de futbol o...?
Sí. Jo avui tinc el club partit perquè tenim el Barça.
Hombre!
D'un costat.
Sí, ai.
De l'altre costat tinc òpera al cine.
Llavors... T'agrada el cine?
M'agrada l'òpera en el cine. I avui fan Tosca, que és una de les meves favorites. I anirem a l'òpera, així que
podem partir gravat. Molt bé. Ja sabràs el resultat i patiràs menys, no? Que sempre...
Això, patiré menys, segur.
Sí, sí. També m'han dit que ets un gran aficionat a la fotografia.
Sí, sí. Això és ara la meva dedicació. Ja que estic jubilat, doncs et dedico molt el 50% del temps o més a la fotografia.
Vale, doncs a veure si vens per aquí a la ràdio, ens fas unes fotos a la Candela, que és molt guapa, i a mi.
Sí. I que, jo soc...
Antoni, la Candela?
Sí, sí, molt bé, claro. I jo soc fotògrafa, porto molts anys a la feina de fotografia, així que el que necessites i totes les meves càmeres, Antoni, quan vulguis, les agafes i te les portes.
Doncs mira, ja ho saps.
Molt bé, molt bé.
Bueno, ja m'imagino, de tota manera, que sent aficionat a la fotografia, deu tenir també un bon equip, eh?
Sí, sí, sí. Sí? Tinc una Leica.
Una Leica? Hòstia, això són paraules majores, eh?
Fórmula 1.
No, és que anava a dir que aquest home deu tenir o això, una Leica o una Hasselblad o alguna cosa d'aquestes, no?
N'hi ha que fer-ho bé.
Ja, sí, les coses s'han de fer bé. Molt bé, doncs ha estat, insisteixo, un plaer conèixer-vos. Conèixer-vos no, tenir-vos aquí, que no ho havíem fet mai, una tertúlia, amb el Ricci i també amb l'Antoni, amb l'Antoni Miralles i amb el... ara me'n recordo.
Ricci Ponce.
Ponce, exacte. Ponce,
sí. Moltíssimes gràcies, com sempre un plaer, i Antoni, com sempre un plaer, un orgull parlar, compartir aquí aquesta tertúlia.
Gràcies, macos. Gràcies.
Gràcies a tot.
Que vagi bé, que vagi bé. Ens trobem una altra vegada demà aquí a la tertúlia de la cadena Pirenaica. Adéu-siau.